Ràdio Estel. És la una del migdia. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Pregar vol dir deixar de pensar exclusivament en un mateix i recordar-se dels altres. La ràdio és un canal privilegiat perquè molts us pugueu unir a les pregàries monàstiques. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Primera òpera sobre Ramon Llull. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem l'estrena de Llull, amb música de Francesc Cassú i lletra de Jaume Cabré. Ha estat una feina titànica. Cal destacar el treball del compositor i del lletrista, assegura el solista Roger Padullés. L'obra s'ha estrenat a Girona i s'espera que puguin venir altres representacions en els propers anys.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF. Amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Ricard Planas, que ve a presentar-nos Història del cine chino, un repàs per la trajectòria d'una de les indústries cinematogràfiques més importants de l'actualitat. Ricard Planas avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal? Avui hem portat un personatge, un company, que jo no vull que ningú qualifiqui d'estrany pel llibre que ha fet, però que és un llibre que és molt bonic, que és preciós, també, i la veritat és que m'ha agradat molt. I és un llibre que ens parla sobre la història del cinema, del cinema xinès. Algú dirà, i per què portes aquest senyor? Pues perquè el que has fet, penso que heu de saber-ho tots, perquè és bonic. Res més. I com cada setmana, doncs començarem a fer-li les preguntes de rigor. Què tal, Ricard? Com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs vinga, comencem. Per què Història del cinema xinès?
Bé, jo vinc de sinologia, vull dir, jo sóc llicenciat en estudis d'Àsia-Pacífic, de Pompeu i de l'Autònoma, i sóc màster també de la Pompeu, d'estudis xinesos, i estic fent el doctorat. I la meva especialització és, bàsicament, cinema xinès, història cultural també del segle XX a Xina.
No és xino, de veritat, el cinema de Hong Kong i el de Taiwan, dius?
No, sí, són xinesos, i tant. Hi ha tres indústries, hi ha la de Hong Kong, hi ha la de Taiwan i hi ha la de la República Popular. Aleshores, posar aquestes tres indústries en un llibre era pràcticament impossible, més tenint en compte que, per exemple, la indústria de Hong Kong produïa moltíssim, aquí ho sabem, les pel·lícules de karateques, de kung fu,
sí.
No? I als anys 70, 80, doncs, aquí es veien, aquí n'hi havia. Imagina't, no?, posar les tres indústries en el mateix llibre.
Hem de dir que el cine neix amb el Kuomintang?
Clar, neix abans, és a dir, el cinema de Xina arriba abans. Hi ha una anècdota amb el Cixi, no sé si han vist vostès, L'últim emperador de Bertolucci, no? El Cixi, que van fer una primera sessió dins del mateix palau, dins del mateix de la ciutat prohibida, i es va cremar tot. Es va cremar tota la sala on van posar la pel·lícula. Això va arribar abans. El que sí que és veritat que amb el Kuomintang, doncs, el cinema es torna indústria, a la Xina, sobretot a la ciutat de Xangai.
El cine arriba a Xina en un context d'inestabilitat de lluites internes. Em sembla que això ha sigut tota la vida en aquella casa.
Sí. Clar, també com tots els països. Sí, més allà, és a dir, allà als anys... Quan apareix, no?, la indústria del cinema a Shanghai, anys 20-30, pensem que hi ha el Kuomintang, però que no controla tot el territori. Hi ha els comunistes que ja estan lluitant. És un context de guerra civil. Després els japonesos ocupen bona part de la costa xinesa. Sí, un merder immens. No?
Amb la primera campanya van posar de moda la censura, ja, no?
La censura, o sigui, comença ja quan entra al cinema, però una censura més de sala. Per exemple, no deixaven, no?, posar els homes, que els homes se sentissin amb les dones, per exemple. No? Era més una qüestió de moral pública. Sí que l'any 30, quan el Kuomintang es fa... O sigui, comença la dècada de Nanjing i realment agafa el control de bona part del país, sí que fan una censura, creen una censura de cara a les pel·lícules. No? Les primeres pel·lícules en rebre la censura són els Wuxia, que es diuen, les pel·lícules d'arts marcials, per exemple. Es prohibeixen l'any 30.
Per què Shanghai va tardar a adaptar-se al cine sonor?
Va tardar per un tema idiomàtic, en part idiomàtic. Va tardar a la Xina, va tardar al Japó, va tardar a Espanya i va tardar a molts llocs. És a dir, hem de tenir en compte que a la Xina, doncs, hi ha molts, molts idiomes, que ells en diuen dialectes, però que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Si agafes cantonès i mandarí, no... Aleshores, van tardar. Per altra banda, també això era una manera de moltes productores per fer-se d'or, perquè clar, les pel·lícules de Hollywood parlades, doncs els xinesos no les entenien.
El govern prohibeix el cine d'arts marcials l'any 31. Tu, sí que ve de lluny, això.
Sí que ve de lluny. Sí, era una qüestió de era un tema de que volien... O sigui, ho veien com un cinema que... promovia tradicions feudals, que es deien. Ells volien modernitzar, el Kuomintang volia modernitzar el país, no? Volia modernitzar-lo i, per tant, tot allò que fa referència al passat, no? Això, els grans guerrers, els espadaixins que volen i els esperits del bosc, no? Doncs això no hi entrava.
Per què no tradueixes els títols de Two Star of the Milkway? Es va produir l'any 30. Salve si que em pueda, tu.
Sí, va ser una cosa que vaig pensar abans d'escriure el llibre. Si poses noms en anglès, què passa? Que es poden trobar fàcilment moltes referències i fins i tot les pel·lícules senceres a través del Google. Si les posem en castellà, no les trobarem.
Ja. Yeah.
És una manera de facilitar.
No? Veig que es porten també històries europees, com Dos cavallers de Verona, de Shakespeare, que hi ha una versió xinesa, no?
Sí. Els anys 30, rodada per Pu Wansang. Hem d'entendre que Xangai, als anys 30, era una de les ciutats més cosmopolites i modernes del món. És a dir, allà, quan Lorca estava viu, allà ja se'l traduïa. Lorca, Veient Clan... era una ciutat que estava totalment al dia de tot el que estava passant a tot el món, una ciutat molt moderna. Pensem que Xangai era una ciutat semicolonial. És a dir, hi havia no, la concessió francesa, hi havia els britànics, hi havia els japonesos, era una ciutat on convivien moltes cultures i hi havia una connexió directa amb tots aquests països.
Ens parles de cine d'autor als anys 30, ja poses el Little Toys.
Sí, als anys 30 hi ha els directors, no? La diferència que hi ha, per exemple, amb els directors de Hollywood, els pioners, és que els de Hollywood anaven allà a treballar. John Ford, per exemple. John Ford, doncs, hi entra a Hollywood com un currante, com un treballador sense cap tipus de visió de futur. Després va tenir futur que va tenir. Els cineastes xinesos hi entren per fer ja el cinema que volen fer. No? És a dir, molts són intel·lectuals, i sobretot d'esquerres, i llavors saben quin cinema volen fer i entren ja com a autors.
La intel·ligència del moment adopta un posicionament crític, i tu te'n fots perquè dius la intel·ligència.
Bueno, quan dic intel·ligència és l'elit, és l'elit cultural. L'elit cultural, com va passar a Catalunya, A Catalunya, els noucentistes i els modernistes, això del cinema els semblava una cosa baixa, una cosa de...
No va ser apreciat el cine. Antigament a Catalunya no va ser apreciat el cine?
A Catalunya no va ser apreciat, no va ser apreciat. Hi va haver excepcions, Hi va haver el Gual, Hi va haver algunes propostes, no?, algunes pel·lícules que volien ser educatives davant del cinema que es feia, no? No va ser apreciat a Catalunya. Tampoc a França, Tampoc a molts països, quan neix el cinema, és com una cosa estranya, que no té res a fer amb la novel·la, no té res a fer amb l'òpera, no té res a fer amb les arts de veritat. No?
Zheng Jinecki i Zhang Chiwan pertanyen a la primera generació de cineastes xinos i són considerats els pares de la indústria nacional. Això és així?
Això és així. Ells creen la primera productora amb èxit, que es diu la Mingxing, i una productora que això neix als 20, i s'acaba el 37 quan els japonesos bombardegen part de la ciutat de Xangai i els hi toquen també els seus estudis. Sí, sí, són els grans pioners del cinema xinès com a negoci i com a manifestació cultural.
El 1934 es va posar en marxa el moviment Nova Vida. Què és això?
El moviment Nova Vida del Kuomintang, de Chiang Kai-shek, és un moviment que una mica adopta coses del feixisme italià, que ja està en aquest moment actiu, i que el que va buscar, abans us he parlat de modernització, això és un primer estadi del Kuomintang, aquest moment el que es busquen són les virtuts confucianes, davant de la modernització, davant sobretot del comunista, el comunisme, ells tenien por del comunisme.
Per què Su Xilin és el secret més ben guardat de la cinematografia xina?
Xu Xilin és un director que va tenir gran problema de que era massa de dretes per estar a Shanghai treballant i massa d'esquerres per estar després a Hong Kong, que és on va acabar. És un director amb molta classe, molt, molt interessant, que comença això, a Shanghai als anys 20, 30, i després va estar amb els japonesos allà en actiu, i com que va estar amb els japonesos, doncs se'n va anar a Hong Kong, i va acabar la carrera allà.
El suïcidi sempre ha estat present en la cinematografia xina, que hi havien llegit a Mariano José de Larra, aquests, o què?
Sí, sobretot el suïcidi femení, la gran estrella, la gran Greta Garbo xinesa, ja podríem dir, als anys 30, Ruan Lingyu es va suïcidar, sobretot per un tema social. Aquell moment, quan també a Xangai hi havia la premsa rosa, quan s'especulava sobre, per exemple, és el que li va passar a ella, no?, una relació adúltera, això per una dona en l'època era morir socialment. I sí, sí, moltes estrelles es van suïcidar. Sí,
i llavors sí. Tu ens parles de l'èxode d'artistes d'esquerres. I on anaven, pobra gent? Es devien quedar sense feina, no?
Quan els japonesos entren a ocupar Xangai l'any 37, doncs molts directors d'esquerres, els d'esquerres, doncs se'n van. Molts se'n van a Hong Kong i altres se'n van a Yan'an. Yan'an és on estava Mao. On estava Mao amb el Partit Comunista, i que van establir allà la base.
Guerra oberta mai declarada pel govern xinès. Per què?
Això van ser, o sigui, quan els japonesos ocupen, per exemple, Nanjing, ocupen part de la Xina, doncs, sempre a Chiang Kai-shek li va fer molta por, l'enfrontament directe. Al final es va donar l'enfrontament directe. I, sobretot, el que és més interessant, no volia cooperar amb els comunistes. A Chiang Kai-shek li fotien molta més por, els comunistes, que els japonesos, realment.
Cada època ha tingut una versió de la llegenda. N'hi ha moltes de llegendes a Xina. Forma part de la seva cultura, jo diria. Cada època ha tingut una versió de la llegenda. Jo ho veig així. Tu no ho veus així?
La llegenda en quin sentit? La llegenda
el que ells expliquen. Vull dir, sempre... la literatura és molt, Xina és molt rica en qüestió de llegendes.
Ah, sí, home, sí, tant i tant. No, sí, clar, el cinema xinès, sobretot en l'època maoista, agafa moltíssimes tradicions i moltes llegendes. Les llegendes estan també en el gènere d'arts marcials, sobretot els caballeros errantes, no?, que teníem aquí, doncs ells també els tenen.
L'època dels 30 va ser una època dorada, no?, del cine xinès.
Sí, va ser la primera gran època dorada. Era un cinema que no només es veia a la Xina, es veia també als Chinatowns de San Francisco, sud-est asiàtic, i era un gran negoci, un gran negoci, i a més també era una gran manifestació cultural pròpia de Shanghai.
Fas molt... apuntilles molt el prestigi intel·lectual dels cineastes xinos, que eren grans escriptors o...
És el que he dit abans, eren... sabien molt bé el que volien fer i molts estaven molt ben formats, no?, tant a nivell cinematogràfic com a nivell cultural. I això es notava, amb moltes pel·lícules que feien, i hi ha una gran càrrega intel·lectual i cultural i dins de moltes pel·lícules de l'edat daurada.
El manhua comença a aparèixer a finals del segle XIX. Explica'ns això.
El manhua és el que nosaltres anomenem còmic, que a la Xina apareix a finals del XIX i es modernitza, és a dir, apareix com a forma, com la forma que coneixem avui dia al segle XX, fent Sikai, i amb, per exemple, el personatge de Sam Mao més tard. És el còmic que ha sigut importantíssim a la Xina. És una manera molt, molt curiosa i molt diferent d'entendre el còmic. Il·lustració amb lletra, amb lletra a baix, sobretot a la part inferior de la pàgina, i encara se'n poden trobar.
Amb la reinstauració de la República Popular, tot això deu tenir un canvi radical, no?
Sí, el país canvia radicalment i també la indústria del cinema. Començar l'any 53, l'any 49 o el 53, encara hi ha sector privat, és a dir, encara hi ha productores privades, però l'any 53 ja es nacionalitza tot el que és el cinema.
Mao Zedong volia artistes i intel·lectuals de la seva talla. Per què?
Bueno, Mao Zedong, tot això que hem parlat del Shanghai dels anys 30, ell sempre va sospitar molt, diguis, no? Els posava... O sigui, no se'n van fiar mai. Per què? Doncs, bueno, perquè ell considerava que eren artistes que havien crescut com a artistes dins d'una ciutat semicolonial, capitalista, com Shanghai, i que s'havien de renovar, no? I per renovar-se, doncs, el que havien de fer era fer un art pel poble, fer un art, anar al poble, no?, més enllà del que era el món de Shanghai, el món, entre cometes, que diria el Mao Zedong, no?, petit burgès de Shanghai.
Per què Chiang Kai-shek també tenia la mania de controlar? Li feia por, el cine. Ha fet por molta gent, això. És curiós.
Home, el cinema... això ho va dir Lenin, no? El cinema és l'arma més potent que hi havia. Pensem que era l'art del poble, era l'art popular. Tothom anava al cinema. Ara ja no és així.
No, perquè hi ha tele.
Ara hi ha tele, hi ha internet. No? I el cinema, clar, era tan... tant podia ser una arma propagandística molt potent per al que era el poder a tot arreu, com podia ser un problema, no?, depenent del que difongués. També aquí es podia veure això.
Ens parles d'un artesà del cine, Tang Shaodan. Aquest senyor, per què li dius artesà?
Artesà, no. Aquest senyor feia pel·lícules de guerra, pel·lícules bèl·liques, i les feia tècnicament molt bé. Un artesà... en aquest sentit, com hi ha artesans de Hollywood, que no són els grans artistes de Hollywood, sinó els que feien pel·lícules que normalment mai fallaven, no?, que estaven bé i que, a més, ho feia regularment i, a més, que estava dins dels estudis, doncs Tang Shaodan, no?, era un era aquesta raça de directors de cinema.
Women Basketball Player. Diguem que també es feia cine deportiu.
Sí, i tant, i tant. Agradava molt el cinema d'esports durant l'època maoista i posterior. Sí.
Bueno, Mao em parla d'una campanya antiderechista. Jo no sé si aquest senyor aixequés el cap, que passaria, no?
Si aixequés el cap ara a la Xina, bueno, se'n tornaria la tomba.
Apretaria a córrer, no?, perquè els seus postulats...
De fet, sí, clar, els seus postulats no han quedat. Sí.
Ens parles del Five Golden Flowers. És, abans que tot, una comèdia amb final feliç. No la trobarien aburgesada, aquella gent?
També hem de pensar que el cinema, faci qui ho faci, ha de negociar amb el públic. Sí, és una comèdia romàntica, però és una comèdia romàntica ambientada en un poble de les minories ètniques del Yunnan. Hi ha minories ètniques també a la Xina. I amb una càrrega propagandística. Però sempre, aquí també ho podíem veure, el cinema del franquisme... No eren tot pel·lícules bèl·liques. De fet, el que es feien més eren comèdies.
A mi se'm fa difícil un cine comunista acostant-se a la guerra de l'opi. I tu qui em parles d'això?
Ah, sí. Bueno, la guerra de l'opi, com a tema cinematogràfic a la Xina, sempre s'ha donat, en totes les èpoques.
Ah, sí?
Sí. Hem de pensar que la guerra de l'opi és... pels xinesos és el principi de la gran decadència de l'imperi Qing, i també la gran decadència xinesa. És quan els britànics bombardegen ports de la Xina i és quan, per exemple, neix el que és la Shanghai avui dia o Hong Kong. Clar, és un tema recurrent, que cada règim, cada govern, doncs, l'ha utilitzat a la seva manera. També es va fer durant el maoisme.
La indústria socialista va reaccionar molt bé. Vols dir que van aprendre-se llestos, no?
En quin sentit?
Ho dius tu, a la plana 152. La indústria socialista reacciona muy bien, aprenden a ser listos.
Ostres, no recordo la frase, m'imagino que això aniria al sentit que es van anar adaptant, es van anar adaptant al temps. Els temps, no?, es van anar adaptant al que el públic volia. Sempre... pensem, no?, que... Val, no, sí. Sempre pensem que això, que quan en règims que considerem tancats, que el règim xinès mai va ser tancat, però sí que el podem considerar així, a nivell popular, pensem que la difusió del cinema o la difusió de l'art, no?, és de dalt cap a baix. No sempre és així, hi ha una negociació. El públic... De fet, era lliure per no anar a les sales. I si no els agradava una pel·lícula, no anaven a veure. No? Llavors, sí que la indústria xinesa, per molt socialista que fos, havia de fer pel·lícules que el públic volgués veure.
Tardes molt en treure el teatre de marionetes. Podem dir que van néixer a Xina, les marionetes, no? Tu també hi fas esment, però trigues molt a treure-les.
Sí, trigo, perquè les primeres pel·lícules de marionetes que es fan és a partir dels 60, dels 50, perdó, amb Shanghai Animation Film Studio, una productora estatal que s'encarregava de fer cinema d'animació.
Sensibilitat revolucionària en la concepció de l'amor. Què vols dir amb això?
Bueno, això és una concepció molt maoista de l'amor. Mao deia que l'amor havia de ser un amor de classe. Havia de ser un amor no desinteressat en aquest sentit. L'amor pur és una cosa petit burgesa, llavors l'amor havia de ser revolucionari. Aleshores, això en moltes pel·lícules es plasma. Es plasma moltíssim, moltes pel·lícules de l'època de Mao.
Per què el cinema maoista es va fixar en les figures infantils com agents per la revolució?
Sí, les figures infantils i les dones. Les figures infantils i les dones. Per què? Doncs perquè la revolució l'havia de fer tothom. També les minories ètniques. També, per exemple, els musulmans de la Xina. Hi ha pel·lícules propagandístiques protagonitzades per musulmans. El projecte revolucionari, segons Mao, doncs, el portava tothom. Els nens, dones, no només soldats del Partit Comunista, de l'Exèrcit Popular de Lliberació.
Poques cultures com la Xina donen tanta importància a l'educació. Llavors, per què han patit tanta grana i tantes guerres, els xinos, si eren un poble educat?
Bé, és una gran pregunta. L'educació i la cultura ve pel confucianisme. Aleshores, sí que, per exemple, els funcionaris, no?, els funcionaris de l'imperi eren gent que havien de passar uns exàmens. De fet, són els inventors, això ho deia Voltaire, i li fascinava, són els inventors de les oposicions, els xinesos. Sí, sempre han sigut un poble, avui dia també es dona molta importància al que és la cultura, al que és anar a la universitat, al que és treure molt bones notes, no?
No, això ja ho he vist als Estats Units, els estudiants orientals són els millors.
Exacte. És perquè tenen una pressió més social molt bèstia. És clar, tantes guerres, doncs la veritat, no ho sé, no ho faig. No crec que això depengui del nivell cultural, Moltes vegades tendim a pensar que... Mira, Alemanya, del nazisme. Ostres.
Sí, tampoc entens.
Un centre cultural importantíssim. Els millors músics, els millors escriptors, els millors...
Filòsofs, tot.
Filòsofs, i mira, on van acabar. Jo crec que a l'educació, al final, li donem massa importància.
La revolució cultural de Mao, jo encara no l'he entès ara. Tu l'has entès?
És.
Un minut.
És molt complexa. La revolució cultural és una de les moviments més complexes de la història del segle XX. Hi ha moltes explicacions. Una d'elles és que Mao estava arraconat en aquell moment i volia tornar a agafar el poder.
Ah.
Estava arraconat per Li Shaoqi i Deng Xiaoping, que aleshores estaven governant Xina des de l'any 56, que el que volien fer era el que... Després, Deng Xiaoping va fer la Xina, que era liberalitzar-la. És a dir, hi ha una economia molt més liberal, etcètera, etcètera. Això Mao no ho veia bé.
Bueno, doncs molt bé, fins aquí. És un llibre de molta informació curada sobre el cinema xinès i curiosíssim, perquè a Occident amb aquestes coses no en tenim gaires, oi? Per tant, jo us recomano que llegiu La història del cine xinès del Ricard Planas. És un llibre, però fora de sèrie. Gràcies, Ricard, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Pare, tot t'és possible. Aparta de mi aquest calze. Però que no es faci el que jo vull, sinó el que tu vols.
Marc 14:36.